L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més. La d'avui, ja divendres 23 de maig, a les portes del cap de setmana, ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant a la jornada. Aquí comença l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Si arribats en este punt horari esteu sintonitzant qualsevol de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUTE, heu de saber que és temps d'actualitat. Temps d'informació que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps que avui obrirem anant cap a l'Aldea. Quatre dels imputats per la fallida de la cooperativa de l'Aldea recorren que l'Ajuntament sigui part afectada. L'exgerent de l'entitat, per la seva banda, Daniel Ferrer, també ha presentat un recurs contra la mateixa interlocutòria, responsabilitzant l'exdirector de la secció de crèdit dels acords amb Bankia. Seguirem parlant de l'Ajuntament d'Amposta, que continua amb la seva política d'ajuts econòmics a les associacions de la ciutat que realitzen tasques d'ajut a les persones amb dificultats. A l'informatiu d'avui parlarem també de la xiulada contra el projecte Castor, que ahir a la tarda va reunir un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament de Vinaròs. L'informatiu d'avui parlarà també de qüestions musicals i solidàries. Una setantena de músics o més es reuniran en un concert per donar suport al músic planer Àlex Castell. Els seus amics han organitzat aquest concert davant la situació de precarietat en què es troba la família després de les retallades en la llei de la dependència. A l'Ametlla, l'àrea d'esports renova la seva oferta estiuenca amb el campus Llevant Matí. Als matins, de dilluns a divendres, els nens i nenes que s'hi apunten podran gaudir de diverses activitats, des de l'aprenentatge de la llengua anglesa a la natació. I avui també coneixerem les activitats que per demà dissabte s'han organitzat al Centre Mont Natura Delta de l'Ebre amb motiu de la celebració de la jornada de portes obertes. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada l'obrim avui parlant de la cooperativa de l'Aldea. Quatre dels imputats en la investigació oberta al jutjat de Tortosa per esclarir la fallida de la cooperativa aldeana han presentat un recurs de reforma contra la decisió de la jutgessa de reconèixer l'Ajuntament com a part afectada en el procés. Segons una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies, l'expresident del Consell Rector, Fernando Falcó, l'extresorer Joan Benito, l'exsecretari Joan Gilabert i l'exdirector de la secció de crèdit, Enric Sabater, consideren que més enllà del suport als veïns afectats, el consistori no es pot considerar perjudicat per la cooperativa. D'altra banda, l'exgerent Daniel Ferrer ha recorregut la mateixa interlocutòria, però en este cas amb l'objectiu de responsabilitzar Sabater dels tractes de la cooperativa amb Bankia. Les maniobres i recursos dels imputats continuen empantanant un procés que es presumeix llarg, feixuc i també complex. Després que l'Ajuntament de l'Aldea, en el seu intent de denunciar Bankia per estafa, aconseguís el reconeixement de la jutgessa com a part afectada en el procés, els tres exresponsables del Consell Rector, abans i en el moment de la fallida, així com l'exdirector de la secció de crèdit, que continua mantenint el lloc d'empleat, han mostrat la seva frontal oposició a la decisió, segons el recurs al qual ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies. Tot i lloar la tasca solidària de l'Ajuntament en suport als afectats pel bloqueig de comptes, el consistori esgrimia per obtenir el reconeixement que es va fer càrrec de finançar despeses bàsiques en diversos casos. L'advocat que comparteixen tots quatre, el tortosí Javier Faura, argumenta que no se'l pot incloure com a perjudicat directe d'una investigació que podria tindre conseqüències penals. En este sentit, adduïx que també es podria reconèixer igualment el paper de la Diputació de Tarragona, que va aportar aportar 30.000 euros o la resta d'administracions per una menor recaptació o els recursos destinats a la intervenció policial. Considera, d'altra banda, que tampoc es podria considerar el consistori com a acusació popular com a administració pública per evitar una inflació de parts acusadores que podrien provocar una situació de desequilibri amb la posició defensiva, comprometent el propi concepte de procés just i equitatiu, citant el Tribunal Constitucional. També qüestiona que es pugui assimilar la condició d'un ajuntament a la dels ciutadans que tindrien reconegut aquest dret. La mateixa interlocutòria també ha estat recorreguda per un altre dels imputats en la investigació, l'exgerent de la cooperativa, Daniel Ferrer. En este cas, però, els arguments i l'objectiu del recurs són completament diferents. Ferrer intenta, amb aquesta maniobra, desvincular-se de la imputació del director de l'oficina de Bankia d'Amposta, Antonio Fornós, a qui la jutgessa considera cooperador necessari seu en l'intent d'ocultar les irregularitats comptables que van portar la secció de crèdit al bloqueig de comptes. El paper de Bankia en la fallida de la cooperativa de l'Aldea va començar a dibuixar-se ja fa temps en la instrucció judicial de les diligències prèvies i va agafar forma consistentment quan la jutgessa va anunciar la imputació de Fornós després que l'Ajuntament de l'Aldea denunciés l'entitat bancària per estafa, extrem que no va acabar prosperant. En el seu recurs, Daniel Ferrer intenta argumentar que no va intervenir en aquests tractes, sinó que la relació estava exclusivament controlada pel director de la secció de crèdit, Enric Sabater, també imputat en el cas. Segons la jutgessa, el banc va actuar de forma no adequada en l'exercici de la seva activitat, consentint l'ús del seu logotip per part de la secció de crèdit de la cooperativa perquè la beneficiava, a més d'emprar la imatge de Bankia i tenia domiciliats els rebuts dels impositors. La secció de crèdit fins i tot disposava d'un dels seus caixers automàtics del banc. L'exgerent només reconeix haver participat indirectament després que la Junta li atorgués poders per executar els acords en la pignoració dels béns de l'entitat, amb la qual es van utilitzar els comptes dels socis com a garantia del retorn dels préstecs per a inversions. Tampoc reconeix haver participat en la compensació arbitrària de crèdits que hauria permès a alguns socis retirar els diners, tot i el bloqueig de comptes, així com el cobrament dels rebuts domiciliats, una matèria de competència exclusiva del director de la secció de crèdit. D'altra banda, el mateix Daniel Ferrer ha presentat també al·legacions demanant la nul·litat de la prova pericial cal·ligràfica ordenada per la mateixa jutgessa, de la qual vol esclarir si va ser falsificada la firma del president de la cooperativa, Fernando Falcó, en el contracte per autoritzar l'obertura de comptes corrents a la Caixa que permetessin el pagament de 1.000 euros als impositors que tenien els estalvis bloquejats. Segons el pèrit, l'exgerent hauria falsificat la firma del llavors president. Daniel Ferrer sosté que se li atribuïx erròniament la signatura que va fer una altra persona. Davant l'existència de 4 firmes en el contracte, la jutgessa vol saber si corresponen, tal i com s'havia apuntat, a l'expresident, l'exgerent i l'exdirector de la secció de crèdit. L'entitat bancària va respondre per la seva banda al jutjat que també dos dels seus empleats havien signat els contractes i davant de totes aquestes contradiccions s'ha decidit d'ampliar la prova a un dels seus treballadors.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Anem ara cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià continua amb la seva política d'ajuts econòmics a les associacions de la ciutat que estan realitzant tasques d'ajuda a les persones amb dificultats. En este cas, s'han signat ara convenis amb associacions que ajuden els malalts i familiars afectats de malalties neurodegeneratives. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs avui parlem des d'Amposta d'ajuts a associacions que dediquen els seus esforços a millorar la vida de malalts d'Alzheimer o fibromialgia. Ahir l'Ajuntament d'Amposta, a través del seu alcalde Manel Ferrer, va signar els convenis anuals de col·laboració entre l'Ajuntament i aquestes associacions, la de familiars de malalts d'Alzheimer, d'Amposta-Montsià i també dels afectats de fibromialgia. En total, a través d'aquests dos convenis s'aporten des de l'Ajuntament 6.600 euros amb els que cada entitat proporciona el suport i l'ajuda necessària a les persones que pateixen aquestes malalties o als seus familiars. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, avui aquí el saló de premsa que han fet és la signatura de dos convenis en dues entitats d'àmbit social, concretament en l'Associació d'Afectats i Familiars d'Alzheimer d'Amposta Montsià, en la que han signat un conveni de col·laboració de 5.000 euros, que és una quantitat ja comença a ser important, però som conscients que en aquests moments aquesta associació d'afecta als familiars i malalts d'Alzheimer estan donant una resposta increïble, perquè sí que és cert que a Amposta ja tenim dispositius que donen resposta a aquestes malalties neurodegeneratives, però si no fora també per la tasca que està fent aquesta associació, tindria moltes dificultats per poder donar una resposta adequada com estan donant ells en aquests moments. I per altra banda, també hem signat en l'Associació de Fibromialgia de la Comarca del Montsià, la CAF, un altre conveni, en aquest cas més petit, perquè l'àmbit no és tan afortunat, no és tanta gent afectada, però que sí, que és el tema de fibromialgia i que és de 1.600 euros, en la que també amb això ajudem a fer tot un seguit d'activitats que durant tot l'any desenvolupa l'Associació d'Afectats de Fibromialgia.
Cal destacar que tant els responsables dels malalts d'Alzheimer com de fibromialgia doncs van agrair aquesta col·laboració que els ajuda, com deia l'alcalde, a realitzar tot un seguit d'activitats per millorar la vida de les persones afectades per aquestes malalties. Cal destacar també que a la signatura hi van assistir representants de l'empresa Sorea, encarregada de la gestió de l'aigua, que col·labora amb diverses entitats, entre les que hi participen les de caire social.
Gràcies, Manel, i des d'Amposta saltem el Sénia i baixem cap a Vinaròs. Tímida va ser la resposta que la ciutadania de Vinaròs va donar la tarda d'ahir a la xiulada organitzada per exigir el desmantellament del projecte Castor. Prop d'un centenar de persones van secundar la convocatòria d'aquesta xiulada davant l'Ajuntament vinarosenc per exigir la paralització del magatzem de gas submarí sense que l'Estat espanyol hagi d'assumir cap indemnització a l'empresa promotora. Escal UGS, recordem, majoritàriament en mans del grup ACS, controlat per Florentino Pérez. Una protesta contra la posició de l'equip de govern vinarosenc del Partit Popular, a qui han retret que no s'hagi implicat més en la reclamació d'informació que han fet els alcaldes dels municipis veïns al Ministeri d'Indústria, al govern central. La xiulada, que estava convocada per l'Assemblea Ciutadana de Vinaròs i promoguda a través de les xarxes socials durant els últims dies, va trobar finalment un ressò limitat, especialment si es compara amb les massives concentracions viscudes a la població durant els dies immediatament posteriors als terratrèmols dels passats mesos de setembre i octubre, o a la cadena humana al passeig marítim. El portaveu de l'Assemblea Ciutadana de Vinaròs, Sebastià Montserrat, lamentava que la gent no es mobilitzés ahir a la tarda per xiular contra el projecte. L'escoltem.
A veure, jo... Per al número de gent que ha assistit, jo trobo una vergonya que tant la gent de Vinaròs, vale, que som quasi 30.000 habitants, com la gent de Benicarló, que quasi som 30.000 habitants, com la gent de Pinyíscola, que podran ser uns 5.000 habitants, com la gent d'Alcanar, de les cases, de la Ràpita, vull dir, la difusió s'ha fet i la gent no ha acudit. Això demostra que la gent no està, vull dir, passa de tot, i passar d'un tema polític com és una cosa que ens afecta a tots, jo penso que això no ho tenim que fer-ho.
Sebastià Montserrat assegurava també que el projecte Castor s'ha de tancar perquè no el volen.
A veure, que davant les últimes circumstàncies de que van fer una reunió els alcaldes i els que no van acudir van ser els de Peñíscola i el de Vinaròs, nosaltres considerem que com a poble afectat, igual com els de Peñíscola és un poble afectat, tenim que estar en contra i tenim que manifestar que volem que el tanquen i que no el volem més aquí, el Castor.
Els manifestants van acudir a la xiulada amb pancartes i cartells per recordar la seva oposició al projecte, reclamant la necessitat de tancar-lo, tal com anteriorment explicava Montserrat, assumint definitivament el seu desmantellament, això sí, que sense que la ciutadania hagi d'assumir el cost de la possible indemnització que la promotora té garantida arran de la concessió aprovada pel govern espanyol el maig de l'any 2008. També demanen que es depuren les responsabilitats pertinents per la seva posada en marxa i les conseqüències produïdes vides tant a nivell sísmic com econòmic. L'aparició dels informes de l'Institut Geogràfic Nacional i parcialment de l'Institut Geològic i Miner dels últims dies, relacionant directament les injeccions de gas amb l'activitat del magatzem i els terratrèmols, han esperonat aquestes protestes, especialment també després que els alcaldes de Vinaròs i Peníscola, tots dos del Partit Popular, es desmarquessin de la reclamació de tota la informació sobre els projectes al govern espanyol efectuada per altres ajuntaments afectats del territori, tant de la part valenciana com de la part catalana. Els alcaldes, que no van assistir en aquestes reunions, van posar el pretext que l'enrenou mediàtic al voltant de la qüestió podria afectar negativament el turisme. Com anteriorment comentàvem, la protesta, que es va allargar pràcticament durant més de mitja hora amb diferents moments d'intensitat, es va acabar encadenant amb la celebració del ple municipal a l'Ajuntament de Vinaròs, al qual hi van assistir un grup de manifestants amb cartells. L'equip de govern del PP havia inclòs a l'ordre del dia una moció relativa al projecte Castor, responsabilitzant els governs del PSOE d'haver-los autoritzat, seguint la dinàmica d'inculpacions mútues entre els dos partits que dominen el debat polític sobre el projecte, gestat amb governs socialistes, però també amb governs conservadors durant les últimes setmanes. Per últim, hem dit també que la propera setmana, un cop passen les eleccions europees a Alcanar, la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia ha organitzat una assemblea informativa en la qual també miraran d'organitzar algun tipus de mobilització un cop s'han conegut els continguts d'aquests informes que anteriorment comentàvem de cara a organitzar en els propers dies una nova protesta contra el Castor.
Segona festa del vi català a la vora del riu.
El proper dissabte 31 de maig gaudeix de la segona edició de la festa del vi català a la vora del riu, que se celebrarà al recinte del Castell d'Amposta.
Des de les 11 del matí fins a les 10 de la nit, gaudeix dels vins de més de 20 cellers d'arreu de les nostres comarques i de tot Catalunya, així com dels diferents estands relacionats amb la gastronomia i la cultura del nostre territori.
Podràs gaudir també d'actuacions lúdiques al mateix recinte, com ara exhibicions castelleres, rondalles i activitats per als més menuts.
Informatiu Emute.
Continuem parlant ara de qüestions que combinen l'activitat musical amb la solidaritat. Més de 70 músics es reuniran en un concert per donar suport a Àlex Castell. Els amics del Músic Planer han organitzat aquest concert solidari a Santa Bàrbara per recaptar diners davant la situació de precarietat en què es troba la família, especialment després de les retallades al voltant de la Llei de la Dependència. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Àlex Castells, conegut músic i fill de músics de Santa Bàrbara, va ser el director de la banda de l'Ametlla de Mar i tenia al seu davant una excel·lent carrera musical que el va portar a tocar amb orquestres de rellevància d'arreu del món fins que una greu malaltia li va impossibilitar continuar amb la seva carrera professional, deixant-lo en una cadira de rodes i amb una situació de dependència física que fa necessari que Àlex hagi de tenir sempre algú pendent d'ell. Les retallades dels darrers mesos en els serveis socials i molt especialment les derivades de la Llei de la Dependència han agreujat la precària situació econòmica de la família. Per això, a finals de l'any passat, un grup de músics, amics d'Àlex, van començar a gestar la idea de fer alguna cosa per ajudar-lo. Un d'aquests músics, Marc Subirats, el director de la Unió Musical, Jaume Balmes, ens ho explicava a la Plana Ràdio.
Sí, això ja fa pràcticament quasi, diré que de, potser del desembre, novembre-desembre, que s'estava organitzant en els lo que eren los amics de l'Àlex, que bueno, ja teníem pensat fer algun acte d'això d'homenatge a ell i de fet això s'ha anat quallant i després de parlar amb els pares buscant una data que fos bona i parlant també amb la gent que poguéssim estar els màxims possibles, vam buscar això, que esta setmana, el dissabte, pues ja faríem el concert d'homenatge de cara a ell.
El concert es farà aquest dissabte a la pista de la zona poliesportiva a les 7 de la tarda i reunirà a més de 70 músics, amics i companys d'Àlex i també de la banda del nostre poble, que han preparat un repertori amb peces que saben que li agradaven a l'homenatjat.
De moment ja som uns vora 70 músics i, bueno, sense comptar els d'aquí el poble, però bueno, aquí el poble s'entén que pues, bueno, la majoria de gent segurament també s'adhiran. El concert estirà basat en música de banda, que era el que ell l'apassionava, no? Que era el tema de la música de la banda, i estirà basat en peces que ell pues, tenia especial carinyo i que tots coneixien el repertori que a ell li, bueno, li agradava més de les peces que ell més coneixia, I bueno, farem això, farem un repertori doncs, d'unes 5-6 peces de banda que ell havia preparat doncs, crec que els últims concerts i això, i gent que havia estat al voltant d'ell, des de gent de Port Aventura, gent de l'Amella, gent de la comarca que tenien doncs, relació amb ell, ens doncs, hem reunit i farem això, este concertet a les 7 de la tarda.
L'entrada al concert serà gratuïta i els organitzadors han preparat una guardiola on els assistents podran dipositar voluntàriament els seus donatius. També, per iniciativa popular, s'ha organitzat una espècie de fila zero per a aquells interessats en participar però que no podran assistir al concert solidari i que vulguin fer igualment una aportació. Ho podran fer al número de compte 70 260 61 00 63 66 88, que és el compte del mateix Àlec, i les donacions, per tant, aniran directament a l'afectat.
Gràcies, Josep, i anem ara cap a l'Ametlla. L'àrea d'esports del municipi Calero renova la seva oferta estiuenca amb el campus Llevant Matí. Els matins, amb el campus Llevant, de dilluns a divendres i de 9 a 1, els nens i nenes que s'hi apunten gaudiran de diverses activitats. De fet, aquest campus neix amb la peculiaritat que cada dia serà temàtic i es faran activitats des de la llengua anglesa fins a la natació. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'àrea municipal d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha preparat una oferta de campus per aquest estiu per a nens i nenes de 3 a 13 anys totalment renovada i millorada. Això sí, amb propostes segmentades per a totes les edats. Així hi haurà els següents grups: els polpets de 3 a 4 anys, les gambetes de 4 a 5, els llangostins de 5 a 6, les galeres de 6 a 7, els gadagangs de 8 a 9 i els crancs peluts de 10 a 13 anys. Els matins, amb el campus Llevant Matí, de dilluns a divendres i de 9 a 1, els nens i nenes gaudiran de diverses activitats. De fet, aquest campus es defineix perquè cada dia serà temàtic. Un dia d'anglès, un altre de pàdel, artístic, dans, fitness, de natura i natació. I per la tarda, l'oferta esportiva continua amb el campus Ponent Tarda, que ja realitzaven anteriors edicions, també per a nens de 3 a 13 anys, on es farà natació, gimnàstica rítmica, entre d'altres activitats. Les activitats tindran lloc pels matins al Sembla Cala i per les tardes també al pavelló esportiu municipal i també al camp de futbol. Rubén Lallana és el regidor d'esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Bé, aquest any els campus d'estiu per als nens de 3 a 13 anys el que han fet és, bueno, han sigut molt creatius, és veritat, els tècnics s'han esprimit molt el cervell per ofertar uns campus diferents. Ja feia molts anys que fem el mateix i aquest any ho han fet totalment nou. Vale? Hi haurà anglès, hi haurà el dia d'anglès, hi haurà el dia del pàdel, hi haurà un dia artístic, un dia dance, que li diem, de ballar. Sabeu que allí el fem, a la piscina fem moltes activitats de ball. També el dia de fitness, una miqueta d'esport, i un dia de natura, que sortirem a veure diferents racons del nostre municipi. També cada dia hi haurà natació, això és important dir-ho. Com dic, són de 3 a 4 anys, de 3 a 4 anys fins als 10-13, l'últim grup. Es farà a la zona esportiva municipal allà dalt al CEM. Hi ha diferents preus segons siguin setmanes, quinzenes, mesos o dos mesos, i ja s'han començat les matriculacions, i aquells que es matriculin abans de l'1 de juny cal dir que tindran una samarreta gratuïta. Per tant, qualsevol informació, ja hem repartit a través de l'escola els flyers on està tota la informació, però si algú m'ho sent i no ho té, doncs que vagin allà dalt al CEM, a la piscina, i els informaran de tot.
Per tant, activitats assequibles per a tots els gustos aquest estiu des de l'àrea municipal d'esports, on els preus, com deia el regidor d'esports, també seran segmentats. Es pot fer una setmana, una quinzena, un mes i mig o dos mesos. A més, hi ha un 10% de descompte a partir del segon germà. Per més informació i inscripcions, al SEM La Cala, al complex esportiu municipal, pel correu a semlacala@ametllamar.cat o també a través de la pàgina web www.ametllamar.cat/esports, per telèfon al 977 10 38 97.
Aquest dissabte 24 de maig tens l'ocasió de posar música al teu jo més solidari. Aquest dissabte podem ajudar Àlex Castell assistint al concert que han organitzat els seus amics músics a Santa Bàrbara per a que pugui rebre l'atenció mínima que requereix la seva malaltia. Concert Amics d'Àlex. Més de 70 músics en un concert únic al Poliesportiu de Santa Bàrbara. Dissabte 24 de maig. L'entrada és gratuïta i podràs fer la teva aportació voluntària a la guardiola que s'instal·larà al recinte durant el concert, per a que la gent doni la voluntat. I tot el que recollirem es donarà a la família. Àlex, o necessita. T'esperem al concert Amics d'Àlex dissabte 24 de maig al Poliesportiu de Santa Bàrbara.
Us recordem que el concert començarà a les 7 de la tarda.
Les persones que no puguen assistir al concert i vulguin fer igualment una aportació econòmica la poden fer fent un ingrés al número de compte 70-2100-06-80-61-01-00-63-66-88. Repetim, 70-2100-06-80-61-01 00-63-66-88. És el compte del mateix Àlex i les donacions, per tant, aniran directament a ell.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I avui posem el punt i final al nostre temps d'actualitat amb una altra proposta d'agenda que ens porta al cor del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Demà dissabte, dia 24 de maig, se celebra la Festa de Mont Natura Delta de l'Ebre amb una jornada de portes obertes al centre. L'equipament de la Fundació Catalunya, La Pedrera, va obrir l'any 2012 les seues portes amb l'objectiu de donar a conèixer l'essència del Delta a l'espai conegut com la Tancada. La Festa de Mont Natura Delta coincideix amb la celebració del Dia Internacional del peix viatger. Este dia se reivindiquen els problemes que tenen aquelles espècies de peixos per poder remuntar els rius i poder fer les seues postes. Cada vegada hi ha més obstacles dels humans i això posa en perill la continuació d'aquestes espècies. En el transcurs de la festa es faran activitats familiars com la descoberta de l'entorn sobre la situació dels peixos al delta. També s'explicaran amb diverses xerrades algunes de les tradicions més arrelades al delta. Les arts de pesca, els desplaçaments en pontona, es faran degustacions de plats típics, una fira de productes tradicionals i folklore popular que permetran passar un dia complet i en família. I tenen prevista la participació educadors de Mont Natura Delta de l'Ebre i també tècnics del Parc Natural del Delta. El programa de la jornada començarà a 3:15 del matí, demà dissabte, amb una visita a la Pantena. A les 11:30 hi haurà una xerrada sobre els peixos migratoris del Delta a càrrec de Nati Frank, biòloga del Parc Natural del Delta de l'Ebre. A les 12 del migdia, taller infantil, peixet. A les 12:30, una demostració de pesca tradicional amb modalitats com el bussó, el gànguil o el rastrell. A la 1:15, xerrada sobre l'anguila al plat a càrrec d'un productor de la zona, com és en Roset. A les 2 de la tarda es farà la degustació dels plats típics de la zona a càrrec de l'Associació de Dones de la Cava. I havent dinat, ja a partir de les 3, música popular i tradicional amb el grup Cantem a la Fata. A les 3:15 també hi haurà una sessió de ball popular amb el grup de dansa Paracotes. A 3:15, una activitat infantil anomenada Mar de Desitjos, i el punt i final a tota aquesta activitat el posarà un concurs de birles a càrrec del grup de birles de la Cava.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis, col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cel serè, sol en conjunt, tret això sí dels núvols presents al Pirineu i Prepirineu de Lleida. I en les properes hores la situació vindrà marcada per l'avanç d'aquest front molt poc actiu, núvols alts i mitjos que aniran avançant d'oest a est, deixant el cel més ennuvolat cap a les comarques de Lleida, Tarragona, nuvolositat un pèl més gruixuda i fins i tot doncs, amb alguna gota que es deixi escapar en aquest sector de cara a la tarda. Fenòmens, això sí, molt puntuals i febles en conjunt. Al cap de setmana, una miqueta de tot, matins de bona aprofitat de sol. I això sí, a la tarda les nuvolades i els ruixats guanyaran més protagonisme. Demà dissabte ho faran cap a les comarques de l'extrem sud, cap a les comarques tarragonines i també cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida. I de cara a diumenge aquests ruixats, aquestes precipitacions podran afectar altres sectors també amb més núvols i amb temperatures que no variaran gaire.
Sempre especialment interessant, però sobretot quan s'apropa el cap de setmana, amb aquesta ullada a la previsió del temps, arribem un dia més a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui divendres 23 de maig. Temps d'actualitat que ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per acompanyar-vos. Nosaltres tornarem dilluns que ve. Fins llavors, molt bona tarda, molt bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.